La nit més fosca, un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui ens trobem en rigorós directe, almenys ara, des de Barcelona, al barri del Carmel, a l'espai Boca Nord, dins del marc del festival... Aviam si diré bé això. Del Barcelona Fantastic Film Fest... Bé, torno a començar, eh? Dins del Barcelona Fantastic Festival Film. Fantasy... Fantàstic... Torno a començar. És que ho feu molt complicat, això, eh? Dins del Barcelona Fantasy Festival Film. D'acord. Aviam, és el segon any que ens conviden, el segon any consecutiu que ens conviden. Espero que si ens conviden un tercer m'hagi après el nom. Però de moment estem aquí en família, estem molt bé i avui venim a parlar d'un cas que té a veure també amb el cinema, ja que parlarem d'un cineasta canadenc que es deia Mark Twitchell, que l'any 2011 va assassinar a un altre bon home, el senyor Joan Brian Altinger, i bé, es diu que aquest senyor es va inspirar en un altre personatge també cinematogràfic, o almenys televisiu, d'una sèrie que és Dexter Morgan, de la sèrie Dexter. Per explicar-nos tota la història d'aquest senyor, de Mark Twitchell, o Twitchell, tenim, com sempre, també aquí a Barcelona amb nosaltres, el nostre història habitual, en Joan Plana, aquí saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, molt content de tornar a ser avui aquí al Born, que és el sobrenom que he posat al barri del Carmel en més d'una ocasió, diguem-ne.
I mira que està a l'altre punt.
Més d'una vegada, quan he explicat que venia al Carmel, m'he equivocat de venir al Born, però això té una explicació. Com que venim a la Boca Nord, sí, saps? Doncs de Boca Nord, Born...
Born. Pues, és veritat.
Això la gent de poble ens passa.
Sí, a mi em passa molt això, que saps? També tinc aquests creuaments de cabres. La gent de poble
ens passa, però no. Fora conyes, estem al Carmel, molt contents d'estar aquí una altra vegada. I vaja, doncs a més per parlar d'assassinats, que és el que ens agrada parlar a nosaltres.
Exacte, i el d'avui, més a més, l'hem estat mirant una mica, és un tema bastant interessant, que sí. té una mica de tot, també. I té pàgines, també té, bueno, una espècie de no sé si Tinder o de pàgina d'aquestes, que m'ha agradat molt el nom, que no he sabut traduir al català, no sé si tu ens ho explicaràs, però bé, en tot cas, hauríem de començar situant-nos, com sempre, en el temps i en l'espai. Ja hem parlat de Canadà en diverses ocasions, és un país que ens ha donat grans assassins. Recordem, per exemple, la Barbie i en Ken, o recordem Rocco Magnota, perdó.
El del bus.
O el del bus.
El del bus és el meu preferit. Jo vaig estar a Canadà no fa gaire, sí. I vaig agafar un bus especialment.
No, vas estar al Quebec, no?
Sí, vaig estar al Quebec, de fet, sí. Per ser rigorosos, sí. Però vaig agafar algun bus expressament només per veure si allà mataven gent.
I no.
I jo crec que ho fan puntualment, eh?
No va tocar aquell dia.
No. Va. I jo pensava, potser quan pugis veuràs allò, la llista de taxes, no?
Sí.
La llista de preus. Viatge amb espectacle, potser has de pagar una mica més, no? Però no, directament no ens van deixar.
Bueno, gràcies a això estem avui aquí per poder explicar aquest nou crim de Canadà. Un lloc que es diu Alberta, que
sí,
està molt bé.
Alberta, sí. Alberta. És el típic nom d'àvia, l'àvia Alberta.
D'àvia catalana, més a
l'àvia
més.
Àvia catalana, sí.
Doncs ja hem parlat de Canadà diverses vegades. No sé si vols fer una mica de context històric. El crim va passar l'any 2011, fa 4 dies, com aquell qui diu. Aviam, què ens expliques? I si no, doncs explica'ns en aquell moment qui va guanyar la Lliga, coses de les
teves. El 2011, de fet, no és l'assassinat, sinó que és la sentència.
Doncs mira, sé que anem bé perquè m'ho he apuntat malament.
L'assassinat és el 2008.
Cap problema, tu estàs aquí per corregir.
Bueno, 2008 és l'any, per posar una referència així que tothom pugui tenir clar, és l'any que guanya les segones eleccions generals José Luis Rodríguez Zapatero, que guanya arrasant. Per tant, això...
Arrasant?
Arrasant, arrasant. És una cosa que sembla que sigui molt llunyana, la veritat és que no fa tant de temps. I, per exemple, doncs, aquella lliga va ser una lliga especialment dolorosa pels culers, perquè l'any 2008 és la famosa lliga que el Barça va haver de fer al Paseillo al Madrid, temporada 2007-2008, que el Barça arriba al Bernabéu, ja havent perdut la lliga, el Madrid havent-la guanyat, i el Barça li ha de fer el Paseillo.
I després del partit del Clàssic, que van quedar 4-2 o 4-1...
4-1.
El diari Sport va posar no sois dignos de llevar esta camiseta. Molt dur, això, eh?
Molt dur, molt dur.
Va ser molt dur.
Va ser l'any que va marxar Ronaldinho, però també va ser l'any que va arribar Pep Guardiola. Per tant, bueno, un any de...
Sí, que curiós, eh? Aquest sí. Canvi...
Un any de contrastos, sí. Sí. Pep Guardiola com a entrenador, eh? Com a jugador ja fa temps que hi ha penjat les botes.
Sí, sí. Any de la crisi, també.
Any de crisi, sí, senyor. Sí,
i
sí,
a Canadà? Sí,
doncs bé, a Canadà, la veritat és que no tenim massa referència del que va passar a Canadà en...
Que no t'has mirat,
moment, però hem pensat que finalment la gent, per situar-se cronològicament, ja doncs els referents catalans anava molt millor i ja està.
Cap problema. Doncs llavors, no ens quedarà més que, en tot cas... començar a explicar la vida de Marc Twitchell.
Marc Twitchell, si creiem que els seus avantpassats eren catalans, cosa de la qual no hi ha absolutament cap mena de constància.
Bueno, si vivia Alberta, i la iaia es deia Alberta,
sí,
podria ser...
Exacte, això aquests de l'Institut de Nova Història...
Bueno, hi ha un cantant, no?, que es diu Twitchell. Aquí era català.
En Triquell, sí, sí. Bueno, sí, entre aquella és l'evolució. Amb els segles, no? Els avantpassats van derivant el cognom. Bueno, el nostre protagonista d'avui és Marc Twitchell, que neix l'any 1979, concretament el 4 de juliol de l'any 79, a Edmonton, que és una ciutat de la província d'Alberta, al Canadà. El nostre protagonista, el cert és que no he trobat molta informació sobre la seva infància en el sentit de fer els típics checks habituals, no? Normalment, recordem-ho, el primer que mirem és, ha patit maltractament, ha patit abandonament, algun tipus de trauma infantil determinat.
Matava animals, va anar a la guerra de Corea...
De res d'això en tenim constància. Per tant, hauríem de donar per fet que no.
No? Perquè si no ja ho posa, no?
Sí, exacte. Si ho posen, quan ha passat, ho posen.
Per tant, infància normal.
Infància normal. L'altra possibilitat seria que se n'hagués anat...
No, normal. En l'any més fosca, la infància normal és l'altra.
Sí, de fet, sí.
Aquesta seria la infància estranya.
Extraordinària. Sí. L'altra cosa que sempre mirem és si han anat a la guerra. Si han... Normalment, és molt... jo crec que és important anar a la guerra a l'exèrcit nord-americà, perquè jo crec que aquests dos conceptes junts fan més força. No? Ell era canadenc, per tant, en principi no va anar a l'exèrcit nord-americà, tot i que va tenir una relació amb els Estats Units, com ara veurem. No va anar a Corea, no va anar a Vietnam, no va anar a la Guerra del Golf.
Bueno, i per edat, aquest senyor va néixer el 1979.
Sí, per tant,
només
això ja
era impossible. Els Balcans no
sé. No, i als Balcans ja l'enganxava, sí, però justet, eh? No, en tot cas no va anar a cap d'aquests conflictes, per tant, no consta cap trauma especial en aquest sentit. L'única cosa que sí que hem trobat és quin era el seu somni. Això és una cosa molt bonica, no? Tots tenim el nostre somni d'infantesa. Quin era el teu somni d'infantesa?
Estar un dia al Carmel, a la Boca Nord, presentant un programa de ràdio. Doncs mira,
molt bé. Doncs aquest senyor...
El teu quin era?
El meu era l'alcalde.
Mira, complert també, no? Ja podem morir, ja ho tenim tot fet en aquesta vida.
Sí, sí.
Abans dels 40, eh?
De fet, per això fem aquest programa.
Exacte, ja és avorriment.
Ens encardem de la mort, perquè total...
Està tot aconseguit, molt bé.
Bueno... El seu somni d'infantesa era ser cineasta. Realment era una persona que estava extraordinàriament enamorada del cine, que li encantava, i doncs, en fi, la seva gran passió era aquesta. De fet, des de molt petit els seus pares van comprar una càmera, ell anava gravant, i anava construint allò, típiques pel·lícules caseres, no? Com molts dels cineastes comencen. I ell, doncs, en aquest sentit, era un clar exemple. Hem dit que tindria algun tipus de relació amb els Estats Units, però que no seria allistar-se a l'exèrcit, sinó que la seva relació va ser la seva dona. La seva dona, amb la qual es va casar... Bueno, es va casar dues vegades, una a principis dels 2000, una altra 4 anys després, el primer matrimoni va durar poc, però les seves dones eren nord-americanes. Li agradaven, sembla ser, doncs, tenir una especial predilecció per les dones nord-americanes. De fet, part de la seva carrera professional la va fer als Estats Units, però el gruix de la seva vida doncs, el va seguir passant al Canadà. En aquest sentit, dic que la seva carrera cinematogràfica no anava especialment malament. De fet, ell doncs, va participar en diferents pel·lícules, més o menys interessants, una de les quals era una prequela de Star Wars que s'havia de publicar com, no com a part de la saga oficial, diguem-ne, de les pel·lícules canòniques que formen part de, bueno, doncs dels fetitxes dels més fanàtics, però sabem que l'univers de Star Wars és molt gran, a més comercialment evidentment n'han tret molt de suc i per tant més enllà dels pel·lícules oficials se n'han fet un fotimer de sèries, documentals, prequeles, mira, mil coses diguéssim relacionades però que no formen part de la col·lecció oficial. En un d'aquestes prequeles en què s'havia d'alguna manera doncs, de fer referència a com s'havien gravat i d'explicar els detalls de com s'havien gravat les tres primeres pel·lícules, les més antigues, que és tota una saga que en teoria havia de comptar amb la participació estel·lar de, del que se recompensa és aquell...
En Boba Fett.
Boba Fett. No, Boba Fett era el fill, no? El pare era Jango Fett. Jango Fett, crec que es deia. Bueno...
Molt doncs, de friqui, això que estem fent.
És molt de friqui, és molt de friqui. Doncs, bueno, doncs l'actor que feia de Jango Fett...
No arribo tant, eh?
Havia de participar també en aquesta prequela.
Però tampoc broma, no era el noi amb la càmera aquella
no.
Que compres al Media Market i que fas un curtmetratge... O sigui, era oficial.
Correcte, era oficial.
Però jo aquesta prequela no l'he vist pas, eh? Com es
no.
deia?
No recordo el nom ara mateix, la veritat, però no l'has vist perquè no es va arribar a publicar. El projecte va fracassar, diguem-ne, i per tant, tot i que es va arribar a gravar pràcticament totes les escenes, no es va arribar a publicar. No he trobat si va ser pel tema de que el van acusar d'aquest assassinat o en ell, que era, diguéssim, una part important del projecte, o per alguna altra causa.
Si haguessin de retirar totes les pel·lícules de persones acusades i condemnades, no hi hauria ni una sola pel·lícula de Kevin Spacey, per exemple.
Exacte, no podríem veure House of Cards, per exemple.
Per tant, no crec que fos, o almenys no sembla rellevant, si la
bueno,
pel·lícula era bona.
I les de... Com es diu? Les de...
Sí, ja la van fer en Jeffrey Warner aquell...
Sí, però a les d'en Gerard Depardieu també donaria per parlar.
Sí, bueno, hi ha Marlon Brando...
Sí.
Que vaya món també aquest de Hollywood.
Sí.
Bé, en tot cas, aquesta no es va estrenar.
No, aquesta no es va estrenar. I, bueno, malgrat això, la carrera del nostre protagonista anava bastant bé, no? Però dins de la seva afició al cine hi havia també diverses sèries que l'obsessionaven bastant. Una de les sèries que sembla que el va obsessionar bastant era la de Dexter. Heu vist Dexter? Sí? Tothom ha vist Dexter a la sala?
No, sí. I això que és un company meu, no? Sembla?
Advocat, vols dir?
Sí, no?
No, és científic de...
És forense.
Forense, bueno. Està apurat.
Sí.
No, però...
Bueno, en tot cas, la història de Dexter és la història d'un home que... Per cert, ja n'hem parlat en algun altre capítol, sí, per tant, ves que aquesta sèrie no hagi causat víctimes mortals, diguem. Però...
Sí, clar, Dexter i la nit més fosca, els principals causants de crims de...
Bueno, doncs en Dexter és un tio que des de molt jove, des de molt petit, sent que té la necessitat impetuosa de matar. ¿Vale? El seu padrastre, el pare adoptiu, és policia i s'adona del problema que té el seu fill, no? I com que ell és policia, coneix una mica la psicologia dels assassins, i ell sap que, per més que intenti reprimir els seus instints, hi haurà un moment que no podrà més i acabarà matant. I ell diu, bueno, doncs escolta, com que és el meu fill, el que faré és, primer, ensenyar a fer això, ensenyar-lo a matar sense que el pillin, primer, i després, segon i més important, ensenyar-li a canalitzar tots els seus instints assassins cap a persones que realment s'ho mereixin. No? Per exemple, doncs el típic abusador que aconsegueix a través d'artimanyes legals no ser condemnat, no? I penses, vaja cabron, el mal que ha fet i se n'ha sortit. Doncs és el típic que després va Dexter, pam, i el pela.
És una espècie de Batman justiciero, en Dexter.
Sí, més o menys.
Tot això se reclama en la pastilla ben petita, eh?
Ja, pues, en aquest cas van preferir això. I ell era bastant fan de la sèrie Dexter. Això després serà important, perquè de fet sortirà el judici i tot, però ja podem avançar que ell sentia aquesta admiració cap a Dexter perquè d'alguna manera ell mateix sentia que tenia una pulsió similar.
I ell sentia que volia matar gent.
Ell sentia que volia matar gent.
I correcte. Amb el cine matant-los així amb ketchup no en tenia prou.
No, però sembla ser que això podria ser justament part del seu autotractament. És a dir, ell, que per cert per altra banda també no va estudiar psicologia però va obsessionar-se en estudiar el món de la ment humana per intentar conèixer-lo, això després en parlarem també. Ell, jo crec que va arribar en un moment a la conclusió de que, efectivament, que ell tenia pulsions assassines i que sentia una necessitat irrefrenable de matar. I part de les escenes violentes que ell introduïa a les seves pel·lícules era com un autotractament que s'havia imposat per tal d'intentar rebaixar el seu nivell d'instint assassí, diguem-ne.
Però hi va rodar Star Wars.
No, va fer-ne més, hem destacat Star Wars.
Val.
Insisteixo, no és cap de les pel·lis oficials de Star Wars, era una de les moltes filmacions que formaven part de l'univers Star Wars, mai millor dit,
sí.
però no una de les oficials.
Va.
Bueno, potser gràcies a les ensenyances de Dexter o potser perquè les gravacions de pel·lis violentes realment l'ajudaven, va aconseguir anar doncs, tirant la pilota endavant i passar molts anys sense en fi, materialitzar els seus instints assassins. Però això es va acabar l'any 2008, concretament el mes d'octubre de l'any 2008. Aquell mes va ser el mes en el qual va decidir que en fi, que ja no podia més i havia de matar. Però esclar, com ho fem això? No?
Ah, bé, no, jo no m'he plantejat mai, no? Però esclar, el dia que dius, va, em llevo, avui matarem gent, no? Com ho planeges?
Bueno, doncs aquí faig una pausa per un moment, vale? I recordo als nostres oients que durant molts anys hem estat repartint el títol de l'assassí en sèrie més prolífic, no?
Sí,
oi que sí?
Que no sé qui l'ha guanyat, perquè...
Però si l'ha guanyat tanta gent, saps? Sí. Perquè, clar...
Que potser aquí hi ha un problema.
Aquí hi ha un problema perquè...
Si l'ha guanyat tanta gent, potser és que la majoria no ho era, no l'havien de
guanyar. Clar, és que estem en un àmbit que hi ha moltes categories, saps? Perquè clar, hi ha gent que diu, soc l'assassí en sèrie
novell,
més prolífic de la història del meu país, no? Soc l'assassí en sèrie més prolífic de la història del meu continent. L'assassí en sèrie més prolífic
de nens,
de dones. Sí. L'assassí en sèrie que potser no soc el que ha matat més gent, però soc el que hem matat més gent en menys temps, amb la ràtio de morts per dia més alta.
El millor assassí prolífic de parla en anglesa, per
ara,
exemple.
Llavors hi ha l'assassí més... o sigui, el grup d'assassins més prolífic, que mataven en comunitat, no? Dos o tres o quatre persones que mataven conjuntament.
Es van anar repartint titulins, no?
L'assassí seria més prolífic d'assassinats polítics. Clar, hi ha moltes categories.
I aquest no? Quin té?
Aquest no en té cap.
Home,
perquè,
i tota no? Aquesta intro, per què?
Per què? Perquè no estem, vull dir que estem acostumats que hem tractat molts assassins que han matat a 30, 40, 50 sí. Persones, algun més de 100, sí. No? El nostre assassí en sèrie d'avui no és un assassí en sèrie, és un assassí a seques, perquè només va matar a la persona que explicarem ara.
Ah, val.
Vale? Hi va haver algun intent, però assassinats consumats, només un.
Si no és un assassí en sèrie, és un assassí en pel·lícula?
Exacte. Sí, de fet,
perdoneu,
de fet,
és una... el podem tallar, aquest tros? És molt dolent.
És un assassí en curt, diguem-ne.
Ha sigut molt dolent aquest xist.
Però...
Hi ha part del públic que m'està mirant amb en després.
Sí, amb desaprovació.
Vale.
Però... Si no és una assassí en sèrie i ha matat amb menys gent del que la resta diu, per què el tractem avui? Per què? Per què ha tingut l'honor de ser introduït dins de la nit més fosca?
Mira, pot ser per dues coses, o per tres. Primera, perquè ja no tenim idees. Aquesta no és, ja t'ho dic ara, perquè tenim un grandíssim llistat d'assassins. L'altra cosa podria ser, perquè com que estem en un festival de film, el Fantastic Film Festival, doncs hem fet un cineasta, o també podria ser... Perquè... No ho sé. Per què podria ser?
Doncs justament per això que explicarem ara, que és la manera com va decidir matar.
Ah, per la manera. Vale?
Molts assassins, justament, el que fan és tirar per la manera més brutal i bàsica d'assassinar, que és agafar algú random pel carrer, agafar-lo, pujar-lo al cotxe, amb algun pretext, portar-lo en un lloc apartat i matar-lo. No? Curiosament, tot i que és una manera molt barroera, funciona. Perquè hem vist moltes vegades com la clau per trobar un assassí en sèrie és establir la relació entre la víctima i l'assassí.
Clar, és que si no n'hi ha, dones, sí, com, clar, és, com comences
si,
a estirar el
si fil? La víctima no té absolutament cap mena de relació amb l'assassí, això fa que per la policia sigui enormement difícil trobar-lo. No? Perquè clar, la primera pregunta que es fan és qui pot tenir un motiu per matar aquesta persona? Si tu el teu únic motiu és matar per matar, aquest mètode barruet pot servir. No animem els nostres oients a fer-ho.
No, mai,
clar,
això mai.
Però bueno, és una realitat constatable. Bueno, el nostre assassí era conscient d'això, però va decidir elaborar una mica més el mètode. I el que va fer va ser, tu ho has apuntat abans, ficar-se en una aplicació d'aquestes de lligar. El nom no el recordo, la veritat, no l'he apuntat. No sé si era gaire rellevant, si vols buscar-ho.
Home, i tant. Perquè, sí, sí. Més que res, perquè... Moment, ara... Moment, perquè no me'n recordo tampoc perquè estava en anglès. Però m'ha agradat perquè m'he fet una traducció meva pròpia, que no sé si és la que hauria de ser, però m'ha fet gràcia. Es deia... Finding fish o algo així.
Peixos trobats.
No, una... Ara, podem tallar un moment? Ah, no, que aquí no podem tallar, que estem en directe. Hòsties, massa el costum, eh? Ara no ho trobaré, tu.
Bueno, és igual. Mentre,
bueno, ja ho buscaré.
Mentre,
tu parla,
buscant, vaig explicant. Sí. Bueno, doncs la tàctica del nostre assassí va ser juntament a entrar en aquesta típica aplicació. En aquell moment de deixar una web.
Plenty of fish. O sigui, ple de peixos, no? Uf. No ho sé, eh? Molts peixos. Home, mola molt, no?
És una manera,
és com una forma de dir, quan te diuen, ah, ja has tallat amb la nòvia, tranquil, hay más peces en el mar, doncs vinga, cap allà, plenty of fish, i allà estan tots. Magnífic.
Amb una xarxa, només sí, tu sí. Poses la mà dins de l'aigua i ja treus un peix.
Sí, sí, ja hi ets. I, ah, i aquest,
En aquell moment, sí, m'imagino que més que una aplicació, estem parlant de 2008, devia ser, bueno, podria ser, però estem parlant d'una web, suposo, o algun tipus de programa.
El xat de terra, no?
El xat de terra, sí. El mític xat de terra, sí. Hòstia. Has desbloquejat un record aquí molt...
Bueno,
molt,
és que ja tenim una edat, amagat, Joan.
Sí, sí. Ostres, tu.
O el Mirc, el MIRC aquell, com es deia. Sí, sí, bueno, va en una altra època. No?
Doncs, en aquesta era prop de lligar, i ell el que va fer va ser fer-se passar per una noia.
Ah.
Vale? Es feia passar per una noia... i contacta amb un home.
Natasha Caliente.
Exacte,
69.
Sí. I contacta amb un senyor que es diu John Attinger. En John, doncs, en fi, fan match o l'equivalent al match de l'aplicació, que no sé exactament com funciona, i, bueno, comencen a parlar pel chat de la pròpia aplicació, del propi programa.
Ah, però en John està parlant amb Natasha, no sap que darrere. Natasha, bueno, Natasha que no sabem si es deia així, però
encaixa.
Va, li direm Natasha Caliente. Estava parlant amb la Natasha Caliente. Ell no sap que darrere hi havia Marc Twitchell.
No ho sap.
Va. I què? De què parlen? Fa una mica d'enviar-se de fotos, aquestes marranades, no?
Sí. M'imagino que en Marc, en John no li devia enviar, o si li enviava eren falsificades, uh-huh. I en John potser sí que li enviava les seves fotos a en Marc, creient que parlava amb la Natasha aquesta.
Uh-huh.
El cas és que la cosa va bé, comencen a connectar, en John creu que, escolta, que això pot ser l'inici d'una cosa bonica i decideix oferir-li formalment de quedar. I la Natasha li contesta i li diu, escolta, i tant, que podem quedar. I és més, vine tu a casa meva, que ens ho passarem la mar de bé. Bueno, i en John agafa i a la data convinguda, a l'hora convinguda, se'n va a casa de la Natasha. Quan arriba allà s'estranya una mica perquè el que troba no és una casa, pròpiament, sinó que és una mena d'estudi. Era l'estudi cinematogràfic d'en Marc.
Bueno, tampoc és tan estrany, no? A vegades quedes amb gent que no tiene sitio, no?
No, sí.
I vinga, doncs, al garatge o qualsevol lloc, no? Bueno, tu, un picadero de
no
turno.
No sé tu on t'aportes les teves cites.
No, jo tinc,
cites,
jo no. Però... jo no tinc cites i a més jo tinc casa, no hi ha problema. Però aquella gent que no té d'això, doncs sempre el cotxe, el bosc, no sé, l'altre ja parlaven del cruising, no? Doncs, bueno, un estudi de gravació, o sigui, sí. Tinc una espècie de garatge, un...
Sí, va. Com una cosa així. Bueno, el tio s'estranya una mica, però diu, bueno, entro, no? M'ha dit la Natasha que entri aquí, entro. I llavors, tant punt entra, l'està esperant en Marc, que mentre ell està entrant...
Disfressat de Natasha?
No. Ah. Mentre en John està entrant a l'habitacle i comença a intentar com a orientar-se per saber exactament on està, en Marc l'ataca per darrere i pam! El deixa estabornit amb un cop al cap.
Així, tal qual, sin mediar palabra.
Tal qual, sin mediar palabra alguna.
Hòstia, però quin coitus interruptus, no? Això?
Bueno, és un coitus no
iniciatus. No iniciatus. O sigui, el tio entra i tal, l'estaborneix amb un cot de pal.
Sí.
Va. I a partir d'aquí,
no
l'ha matat, no?
Encara no, però dient encara ja sabem com acaba, perquè en Marc el que fa en aquell moment és treure una navalla i començar ara ja sí a donar allò, a alliberar tots els seus instints i a apunyalar-lo una vegada i una altra fins que l'acaba matant.
Però així és perquè sí, com aquell que és boig.
Perquè sí, com aquell que és boig, he fet literalment com aquell que és boig.
Sí. Llavors, clar, aviam, el mata, doncs.
El mata.
Va. Llavors, clar, aquest senyor havia quedat amb la Natasha.
Sí.
No? Llavors, suposo que no sé si ho va comentar amb algú, la seva amiga... Però a mi, quedat amb una tia superbona, no sé què, ho va explicar o com què va passar a partir d'aquí? Com va anar això? Què va fer amb el cos?
Doncs és una molt bona pregunta, perquè el primer que fa, és a dir l'apunyala, dona allò, alleugereix la pressió que tenia el pit que necessitava matar algú tant sí com no, i un cop ho fa, el primer que decideix fer és dir, vale, doncs intentarem dissoldre el cadàver en àcid.
Això mai funciona i això no. Ja haurien d'anar sabent.
Això, si heu vist...
Assassins de Catalunya. No funciona. A part que, on te la vas a citar, la drogueria?
Bueno, ell va buscar per internet potingues, és a dir, barreja de productes químics que pot generar, dissoldre la carn.
Hi ha un programa d'un forense, el senyor Echeverria, aquell senyor basc,
bueno,
que fa una prova amb un tros de bistec, el sí, fot amb àcid en un programa, aquells dels que el Televisa, i, com es digui, la cadena del TV3 d'allà d'Euskadi, doncs fica i una cuixa de pollastre, no funciona això. Jo hauria de saber tot.
I a més si heu vist Breaking Bad, hi ha el capítol aquell de la banyera que és el millor capítol de la sèrie.
No he vist Breaking
Bad,
però com que és el segon capítol i
el capítol o el tercer
El segon o tercer capítol, que encara hi vaig arribar, doncs sí que ho vaig veure.
Breaking Bad és la segona millor sèrie de la humanitat després de Joc de Trons. Sí, 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 sí.
Doncs ja, ja ho sabem, ja ho sabem. Això.
Bueno, doncs ell ho intenta.
Ell no ho sabia.
Ell no ho sabia, però no li va rebentar la banyera en aquest cas, sinó que senzillament ell va intentar fer el potingue que va veure per internet, però com la cuixa de pollastre de Euskal Televitza, doncs no es va dissoldre, vale? Bueno, el primer pla havia fallat.
Un potingue tipus d'àvia Remei, així
és. Sí, en plan, no sé què va barrejar, el fumant, la gia, el licor del polo i no sé què més de barrejar.
El licor del polo, de sabor maduixa, però... És que no, això no funciona. I no va funcionar, clar.
No va funcionar. Va. Llavors ell diu, vale, però com me'n desfaig ara?
Pues es quartaran.
Es quartaran, sí senyor. Exacte.
Segon pas, que tampoc funciona.
En aquest cas va funcionar.
Ah, sí?
És a dir, el va esquartarar tot, el va tallar trossets, petits. Va ficar els trossets dins de bosses d'escombraries, diferents, i els va repartir per tota la ciutat. I realment...
A lo Daniel Sancho.
Sí. No els van trobar, eh? No els van trobar, no.
Quan tu tires una bossa a l'escombraria, se'n va directament al
teixó. Home, si veuen una mà, o veuen un peu, o veuen un tronc humà, ho notes, però si batalles petit.
Però tu que has sigut així com a alcalde de Roses, no passa per una zona de separació? Se'n va tot directament a l'abocador?
No, depèn...
Ho han de trobar.
Depèn del d'això on tu tires, però, diguem-ne, si tu tires, per exemple, al rebuig, se'n va directament.
Home... Però sí. Si allà tu també fica de tot?
Ja, però el rebuig,
aquí està el problema,
el
no?
El rebuig justament no hi ha problema. Ah. Però clar, per exemple, si és de plàstic o de cartró, després sí que passa com per un filtratge previ, no? A no ser que vegin que hi ha molts impropis que en diuen, que vol dir que obres el contenidor i veus que allà hi ha de tot menys plàstic. Doncs llavors ho foten al rebuig directament. Llavors és més car per l'Ajuntament. Aprofito per dir que la gent recicli més, que llavors per l'Ajuntament serà més barat.
Magnífic aquest programa, perquè aquí parlem de tot, sí. Bé,
amb una presa com funciona nova. El sistema a Canadà, també t'ho dic, però bueno.
Segurament millor.
Ja.
Allà viu molt feliços,
tot
no?
Tot funciona millor allà.
Sí. Bueno, què més?
Hasta els referèndums.
Sí.
Bueno.
Què més?
Vale, llavors, ja hem aconseguit que en Marc es desfaci de les restes mortals d'en John, vale? Però clar, següent pas, ara els seus amics el buscaran.
Clar.
Llavors el que fa és agafar el mòbil d'en John i des del mòbil envia correus electrònics als seus amics dient-los que la noia que ha conegut, la Natasha aquesta, que han connectat superbé, que s'han enamorat profundament i que tal qual han acabat el primer polvo, han agafat un avió i s'han anat a viure a Costa Rica.
Home, llavors no es deia Natasha, es deia Lupita.
Lupita, sí.
Home, a veure, comença per aquí. O sigui,
la Natàlia. Natasha és el nom artístic.
Ja, és veritat. A Costa Rica, o sigui, conec una persona finding fishes, no? Bueno, a plenty of fishes, i el dia següent patapam a Costa Rica. Com aquell que és boig. Jo conec gent que ha vingut de Sud-amèrica parlant per internet i ha tardat uns mesos en venir, eh? Per allò d'anar coneguent-se i tal.
Aquí no, aquí han anat directe de cara a barraca. Acaba de guinyar, de fer un... Com es diu que tal? Un cop d'ull? No.
Una
clocada d'ull? Com es diu? Una clocada d'ull.
Vale.
Una clocada d'ull a un noi que està aquí al públic.
Total. Que no van anar a Costa Rica perquè el noi estava mort.
Efectivament, no van anar a Costa Rica.
I la Lupita mort, no existeix.
I la Lupita no existeix, però la Lupita és el nom artístic d'en Marc. Els amics d'en John no s'ho van acabar de creure. ¿Vale? D'altres coses, perquè el coneixien, després perquè li havien dit sí, he conegut aquesta noia, tal, però bueno, ja ens anem a conèixer, i bueno, dubtaven molt que realment en John se n'hagués anat de
Canadà a Costa Rica amb autobús.
Sí. Bueno, llavors el que fan els amics és entrar a casa d'en John.
Per a quines confiances.
Sí. Clar, quan ja portava un tio desaparegut, a més, estaven realment preocupats.
Si tu tens, amics de veritat, tens les claus de casa dels amics. Eh?
Sí.
Vaig fer un picat als ullets, jo.
Sí. Ara ha picat l'ullet a una noia que està entre el públic.
Sí, sí. Vaig picar noia. Mira, poder sortir d'aquí, jo content.
Ves que ho estic llançant indirectes aquí a través del programa.
Oh. Bé.
Vale, llavors, dins del pis d'en John, el que troben és que tot té tota la roba allà, té totes les maletes allà, té plats bruts a l'aigüera... Tot portava a pensar que no se n'havia anat.
Tenir plats bruts a l'aigüera no és garantia de que no te n'hagis anat a Costa Rica. Eh?
No, però la suma de tot, sí. Fins i tot van trobar el passaport.
Ah, no, això sí.
Això és bastant.
Això sí.
Bueno, per tant, els amics realment aquí és quan veuen que la cosa és, pot ser greu i decideixen avisar la policia, i aquí és quan la policia comença la investigació. Paral·lelament, mentre la policia està investigant la desaparició d'en John, vale, tenim el nostre segon intent.
Ah, hi ha un altre intent?
Sí, vaja. La segona vegada que intenta matar. La primera ho va aconseguir, la segona queda amb, també amb un sobrenom femení, queda amb un noi, en aquest cas sí, a una zona apartada, com una zona de cruising, diguéssim, doncs queda amb un noi allà.
Que ja ho sabeu, que podeu buscar a cruisingmap.com.
Sí, sí.
Que doncs, en Gorro la setmana passada ens ho va il·lustrar en aquest
sentit. I es veu que roses n'hi ha diversos, eh?
Sí, sí,
I sí, ben puntuats, sí. Perquè pots puntuar la zona, sí, sí, de cruising, què t'assembla?
El TripAdvisor del cruising, sí, sí.
Sí, 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 sí. Avui en dia ja, realment...
Collons, jo no ho sabia, això.
Està bé. Això et demostra allò, la importància de la reputació, eh? Perquè si tens un bar que a TripAdvisor te foten una estrelleta només, no te vindrà ningú.
No.
I si ets una zona de cruising amb una estrelleta, tampoc te vindrà ningú.
Tampoc hi vas.
O igual també tothom, perquè penses, clar, aquí és fàcil lligar.
Ah, exacte, saps? Sí, 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 sí. Bueno, no sé, jo mira, jo tema cruising no el domino, no m'interessa, però a qui li interessi ja, ara és un nou front que hem obert aquí al programa, doncs, per conèixer aquests llocs. Però bé, Joan, van anar
doncs,
al lloc de cruising.
La Natasha, anem a dir, queda amb un altre noi, un noi que es diu Gilles Tétreau, més o menys, té un nom així francès difícil de pronunciar, en Gilles, vale, doncs, cau també en el parany de la falsa Natasha, i va una nit cap al lloc aquest apartat on l'han citat. Li han dit, tu quan arribis allà, baixes del cotxe i entres en el meu cotxe. I el tio fa exactament això, i quan entra en el cotxe, el que es troba...
És un home, un manomo.
És un manomo que, a més, porta, ojo, recordem el crim de la setmana passada, una màscara de hockey.
Ah, com en Jason del divendres 13?
Sí.
Aviam, jo lligo amb algú per internet. I me cita en un lloc de cruising, un lloc per allà al bosc. Entro en un cotxe i me trobo a un personatge amb la màscara de Jason i allà no passa res més, perquè jo fujo corrents ràpid.
Doncs és exactament el que va passar.
Ah, clar.
Tot i que el senyor de la màscara de hockey va intentar impedir-ho, en Gilles va tenir la santíssima sort que va poder fugir.
Que és poc intel·ligent.
Sí.
Si tu esperes una dona, val? Ves d'home, però és que no vagis de Jason, diguem-ne, perquè és que a sobre canta el doble.
Clar.
És que és com, són com les una antítesi. I el tio va poder fugir.
El tio va poder fugir, vale? I el normal seria que ho hagués denunciat a la policia, però en aquell moment no ho va fer. No ho va fer, va explicar després, que no ho va fer per vergonya. No sé si potser tenia parella en aquell moment, no ho sé això, però potser tenia parella i clar, no podia dir-li, no, és que he quedat amb una noia per Tinder i tal.
Estrictament ha quedat amb un senyor amb màscara de
sí,
hockey, eh?
Però pensant-se que era una noia, jo crec que
això
és un gomet vermell igualment, eh?
Vols dir, és una red flag.
Sí, bueno, jo dic gomet vermell perquè sóc català.
Val. Català però no modern.
No modern, no. Perquè gomets ja no se'n fan servir, no?
Els casals.
Els casals, no?
Els casals d'estiu.
Ja.
Però bueno.
Bueno. En tot cas, en Gilles s'escapa i no ho denuncia a la policia. Malgrat això, la policia realment avança amb la investigació perquè el nostre Marc, que tot i que mirava molt Dexter, segur que a l'hora d'executar els crims potser va aprendre alguna cosa, però a l'hora d'encobrir-los no, va cometre un error fatal, que és agafar el cotxe d'en John, de la seva primera víctima, i vendre el cotxe.
Molt bé. Clar, bueno, perquè esclar, a l'escola d'assassins t'ensenyen això, però llavors no has estudiat tampoc compraventes i marketing i coses així. Però esclar, passa que ho passa.
Clar, els
amics... El doble grau.
Sí, els amics d'en John ja ho havien denunciat, per tant la policia quan detecta la compra del cotxe que els amics havien identificat, automàticament sent una llumeta van a buscar el comprador diu, qui t'ho ha venut això? Aquest senyor. Doncs van a buscar el nostre amic Marc.
Cotxe que, per cert, segurament devia estar ple de sang perquè d'alguna manera devia transportar els trossos de...
No consta que estigués ple de sang, eh?
No?
No sé com ho va fer, però no consta que estigués ple de sang. De fet, el van enganxar per una altra cosa.
Ah, doncs per què?
El van enganxar perquè en el seu pis, en el pis d'en Marc, troben dues coses que són molt importants.
Quines coses?
Primera cosa que troben. Troben un document que és una mena de relat de ficció vale? Però que encaixa extraordinàriament bé, extraordinàriament bé, amb els fets reals.
O sigui, troben un guió,
sí,
una espècie de guió d'una pel·lícula a casa d'un cineasta,
sí,
molt estrany tot,
sí,
que coincideix amb el crim que... Bueno, però tothom que ha vist Instinto Básico sap que això, precisament, ell no cometria un assassinat igual que el guió que està fent, no? Ah, sí, perquè no ha sortit publicat. Ah. Sí. I què més troben?
Llavors, primer troben això, vale? En aquest document, que es diu SK Confessions, el policia li diu SK Serial Killer Confessions.
Home, a veure si en el títol ja ho poses. Ja. És que...
relata tant l'assassinat d'en John com l'intent d'assassinat d'en Gils, del qual la policia no tenia constància. És gràcies a això que s'assabenta d'aquesta possibilitat, busquen a la persona i l'acaben trobant. I llavors és quan troben en Gil.
Ah, o sigui, en Gils el troben perquè el, no, no perquè en Gils ho denunciï, sinó perquè d'alguna manera ho denuncia el propi assassí.
Sí, correcte.
Val.
Segona cosa que troben és un document que ha escrit també pel propi Marc, en el qual ell intenta, recordeu que hem dit que estava molt obsessionat pels temes de psicologia humana, etc. Doncs en aquest segon document ell intenta autopsicoanalitzar-se i comença a explicar que ell té pulsions assassines, perquè creu que les té, saps? Com funciona la ment humana, perquè hi ha un tipus de gent que té això, és a dir, s'autopsicoanalitza.
Sí, jo,
doncs, i explica aquesta pulsió assassina que té.
Mira, poden trobar, jo que sé, que netegis i trobin una gota de sang en algun lloc, però que tu mateix deixis a casa tot, és com obrir les portes, venga.
Sí, sí, sí,
això
sí,
sí. És burro.
I la tercera cosa que troben és molt, tots els DVDs, DVDs encara aquella època, de Dexter.
Això no, cosa, això no
demostra, prova, eh? Bueno, demostra que és fan de Dexter.
Bueno, home, aviam, aquí hi ha tota gent fan de l'anime fosca.
Sí, bueno.
Això què demostra?
Que si hi ha un assassinat, els primers que en trobaran seran ells, segur. A veure, la Cristina Roda, tots sabem que... De fet, a mi m'estranyaria molt que ja no hagués matat algú, ja.
Ah, bueno, aviam. Ah, xxt, que calla, que encara no se n'entrarà perquè no té un guió fet on te confessi el que ha fet. Bé, el pillen, doncs.
El pilla, perquè ja l'havien pillat, de fet. Bueno, llavors, analitza casa seva i ell finalment acaba desmoronant-se i confessant. A partir d'aquí arriba la cobertura mediàtica.
Era famós, aquest
senyor? No era famós, però aquí és on entra ara la pregunta que hem fet abans.
Si no ho era, serà o serà.
Recordes que hem deixat la pregunta suspès a l'aire? Sí. Per què parlem d'un assassí que ha matat només una persona?
Exacte. Per què?
Perquè aquí normalment no ens hi posem per poc. Aquí, menys de 4 o 5 assassinats, no t'expliquem la nit més fosca.
No.
Doncs perquè
això ja ho fan
una de les excepcions, un dels asteriscos pels quals pot sortir la nit més fosca, encara que hagi matat només una persona, és si el teu crim ha generat molt de ressò, no? Per exemple, vull dir, quan fem magnicidis, no? L'assassí de Francesc Ferran d'Àustria només va matar una persona, però va donar lloc a la Primera Guerra Mundial. Doncs escolta-me, en parlem.
Home, tu vols dir que aquest ha donat lloc a alguna cosa així?
No va donar lloc a una guerra, però sí que va donar lloc a una autèntica psicosi col·lectiva a Canadà per la manera que l'havia contactat amb les seves víctimes.
Ah.
El fet de fer-se passar per una noia en una aplicació de cites per contactar amb les seves víctimes va generar una autèntica...
Fins aquí passa molt, això, eh?
Pues...
El que no passa poder és el de després.
Clar. Doncs el fet de que les cases de cites o les webs de cites o les aplicacions de cites poguessin ser una zona insegura a la qual tu no saps mai amb qui estàs xatejant perquè pot ser un pertorbat o una pertorbada que quan quedis t'assassinarà, això va generar una autèntica psicosi brutal al Canadà.
I calia que passés això perquè la gent se n'adonés?
Doncs es veu que sí. I de fet el cas va tenir moltíssim seguiment mediàtic durant el judici justament per aquest fet.
Com anar aquest
judici? Bueno, el judici... Aquí hi ha dos temes interessants. La defensa va bàsicament centrar els seus esforços en dues coses. Un era l'assassinat en si, l'assassinat d'en John, per intentar minimitzar la pena, va tirar pel tema de la salut mental, és a dir, hòstia, és un noi que està pertorbat, té un problema psicològic, està clar que no està bé, perquè ell no tenia cap relació amb ell, per tant, que l'acabés matant vol dir que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar, etc. Però el que és curiós és que la segona cosa és l'intent d'assassinat d'en Gils, perquè això també és un delicte, encara que no l'hagi matat també és un delicte, evidentment. Doncs curiosament
però
la fiscalia...
Ningú diu que l'hagués de matar, eh? Al cap i la fi, potser li volia ensenyar la màscara nova que es havia comprat al Partit Fiesta.
Tot fa pensar que l'anava a matar. Bueno, però en canvi això, la fiscalia va tenir molts més problemes per introduir aquest càrrec en el cas. Sobretot, el que volia la fiscalia era com relacionar els dos casos per tal d'intentar demostrar que no havia estat una actuació fortuïta d'un moment determinat, sinó que es tractava d'un patró i, per tant, diguem, anem a dir així, d'una certa voluntat de convertir-se en una assassí en sèrie. ¿Vale? Que es veu que això, no sé exactament quina conseqüència penal té, però des del punt de vista de l'argumentació de la fiscalia era molt important acreditar que no s'havien matat únicament a una persona concreta, sinó que hi havia una voluntat de continuar l'activitat delictiva matant a més persones. La cosa va acabar amb un punt per cada un, diguem-ne, perquè, per una banda, la fiscalia no va aconseguir introduir en el cas l'intent d'assassinat, però, per altra banda, sí que va aconseguir que fos condemnat a la major pena possible, que és cadena perpètua, amb possibilitat de llibertat condicional no abans de 25 anys.
Per tant, aquest senyor avui en dia està a la presó d'Alberta complint condemna.
Sí, senyor.
I de moment...
De moment allà està.
Allà és...
I a veure què tal. La sentència va sortir l'any 2011. Si els 25 anys comencen a comptar a partir del 2011, doncs el 2036.
I fins aleshores no hi tindrem Star Wars?
Fins aleshores no tindrem... De qualitat, no. Segur, perquè segur que hi posen el Becari a fer-ho.
No hi tindrem pel·lícules d'aquest senyor?
No. El que sí que tenim és un parell de llibres. Normalment aquesta part recordem que la fan Gorro.
Sí, però avui en Gorro no hi és.
Però avui en Gorro no hi és.
Perquè en Gorro ja va viure molts anys a Barcelona i quan tu marxes de Barcelona ja no tornes, no suposo.
Sí. Ja.
Bueno, ell no, ell era de Badalona, eh? Però, bueno, ja no, jo no he tornat més. Va descobrir les meravelles de l'Empordà i allà s'ha quedat.
Va viure primer Sant Feliu de Guíxols, que avui ens acompanya una noia que és de Sant Feliu de Guíxols, que ara parlarà.
Sí. Bé, què tenim de llibre?
Bueno, en destacaríem dos. Un és el que, dels que jo he trobat, eh? El que millor descriu el cas és un llibre de l'Steven, no sé com es pronuncia, Lillebuen, no sé com s'hauria de pronunciar això, perquè no sé ni de quina...
Lillebuen. Ja està bé, Steven Lillebuen.
Doncs el llibre es diu El dimoni del cinema, està editat l'any 2012, i explica la història d'aquest assassí que es dedicava al cinema. I l'altre, a mi m'ha encantat aquesta, és un llibre d'en Gils.
Del propi Gils?
Del propi Gils.
Mira, encara n'ha tret.
Que va ser sistemàticament anomenat per la premsa durant tot aquell judici, que hi havia molta cobertura mediàtica i tal, sistemàticament se l'anomenava el que es va escapar.
Digue, ell no volia denunciar perquè la seva xicota no s'enterés, o xicot, no s'enterés d'això i va acabar escrivint un llibre perquè s'enterés tothom.
Sí, clar, un cop s'ha fet públic ja, doncs
ja
no ve d'aquí.
Ja t'ha perdut el riu.
Doncs el llibre es diu El que es va escapar i explica la seva vivència personal, tant, que això és interessant, tant en el moment de l'intent d'assassinat, com després, com va viure tota la pressió mediàtica, els mitjans de comunicació, volent-li fer fotos, volent-li fer entrevistes, perquè d'alguna manera ell, com que en John era mort, ell era la cara vivent de les víctimes de l'assassí. I per tant això, bueno, doncs, li va suposar una exposició mediàtica molt gran i bueno, com ho va gestionar també ell des d'un punt de vista psicològic, des d'un punt de vista emocional.
Qualitat literària o...
No ho sé, perquè no me'ls he llegit, la veritat, però...
En Gorro se'ls hagués llegit, eh?
En Gorro se'ls hagués llegit, però esclar, si en Gorro va, no ve, intentem subsanar-ho de la millor manera possible, però no sempre s'aconsegueix.
Va. Bueno, Joan, doncs ha sigut estupendo això.
Ha sigut estupendo. Ara és la millor part del programa.
El programa s'acabaria aquí, bueno, acabaríem en Gorro, que no hi és, però en Joan ha fet una mica de Gorro breument i sense tanta qualitat, perquè ell no és expert cultural, és història habitual. I ara és aquell moment que potser ens agrada, que és el moment en què la gent que està aquí, que ens acompanya, doncs, si vol, i si ho desitja, que espero que sí, poden venir a comentar-nos coses.
Sí.
I si no ho voleu, en Joan ja us arrastrarà, no hi ha cap problema. Joan.
Bueno, començarem per la Xènia Fernández, Martínez, perdó, la Xènia Martínez de Sant Feliu de Guíxols. Xènia, sisplau. Massa tard. Vinga, estaves a punt d'aixecar-te, va.
Poden venir les dues, va, que sentiran més bé. Alça, però...
Espera.
Has de venir amb la cadira posada, perquè si no...
No, compartim, no passa res.
Compartir la cadira?
Sí.
Això és ser molt amigues, eh?
Sí, 5 anys que ens coneixem.
Carai.
Va, a veure, una de les nostres convidades és la Cristina Roda, tots la coneixeu.
Ja sou famosa, jo.
Sí, és la nostra
filòloga habitual.
Lingüista, i davant de la seva cara acabo de dir, de perduts al riu...
Bueno, ja res.
Que és, que ella ens va dir que era tan per tant la manta al coll.
Costa més.
Ara m'ho he recordat, eh? I he dit altres de les meves, si vols, les pots dir, eh? Les pots dir.
Arrastrar, que és arrossegar.
arrossegar...
No passa res.
Sí, sí. Ja, bueno, és que m'ho pares de Huelva, no?
No passa res, per això...
Però per això, bueno, dono feina.
L'únic català mal parlat és el que no es parla.
Exacte.
Sí, sí. Gràcies. Jo li dono feina a la Cristina.
A veure, Cristina, comencem per tu, com a oient habitual del programa.
Explica'm.
Què ens expliques? Com va la vida?
Què us explico? Doncs que... M'ha agradat molt el cas, no coneixia gens aquest assassí i m'ha agradat també quan feu assassins que no són
els típics
de 300 víctimes, o sigui, m'agrada també que quedi clar...
Que hi ha gent que mata una vegada i prou.
Clar, però
una vez y no más.
També això de que tingui idea de matar més però que li surti malament, vull dir, també això està bé.
Bueno, clar, el que passa és que a vegades, a l'hora de preparar programes, per la bona dinàmica del programa, busques casos que siguin...
Que hi hagi sang i fetge.
Sí, molt contundents i tal. Però hauríem de començar a descobrir que també hi ha casos així senzillets que també tenen la seva...
De fet, després explicarem una cosa que ha preparat en Sergi durant l'estiu. Després l'explicarem.
Ah, sí? Bueno, ja ho explicarem. Bueno, no sé a què et refereixes, perquè jo durant l'estiu he preparat moltes coses. He preparat creps, he preparat gofres...
Tema internacional.
Ah, val, sí. Ah, això ho hem explicat alguna vegada. Però, no, això està molt bé. I sí, ho expliquem ja o...
No, després ho explicarem, després.
Vale.
I tu, Xènia, aviam. Tu ets de Barcelona.
Sí.
Però vius a Sant Feliu de Guíxols. Què et va portar a viure a Sant Feliu de Guíxols?
L'amor.
Sí.
Veus? És que no falla mai. És que no falla mai.
Els preus dels pisos a Barcelona.
Aquesta és la clau. Que no has vist que viajeros, tu veig, eh?
O sigui, el teu nòvio és a Sant Feliu de Guíxols.
Sí.
I, o nòvia, nòvia?
Nòvio,
és a Sant Feliu de Guíxols. Vale. Llavors, vau discutir si viure a Barcelona o a Sant Feliu, o mirar immobiliàries a Barcelona i immobiliàries a Sant Feliu, vau dir Sant Feliu.
Que no hi ha discussió.
Sí, és que no hi ha discussió.
No hi ha discussió possible.
Però és que diré una cosa, Sant Feliu, tampoc és barat, eh?
No, però comparat però amb Barcelona, Barcelona no hi ha...
I segurament, sí, el pis no és un...
No és una habitació.
Un tercero, no? No.
Exacte. Sober. És una cosa que aquí costaria
que... Sombrer? Per tant? Sombrer, no és un trasfer, sí, és un pis.
És que ara em pilles aquí.
Ah, clar, amiga, clar, és molt fàcil per comentaris mirant-te l'optimist, eh?
És molt fàcil.
Ai, l'optimist, l'optimot, l'optimot.
Llavors, esteu a favor de la revolució dels lloguers, no entenc?
Sí.
Sí, esteu a favor, molt bé. Aquest programa està a favor de la revolució dels lloguers, per tant, hem de reivindicar aquí...
Sí.
El dret a l'habitatge i tot plegat.
No som, tot i ser de Barcelona no som grans tenidores,
que la major part d'assassins, assassina les seves víctimes dins un pis. Mm-hmm. Clar, està més això.
O a zones crisi.
O a zones crisi.
Sí.
Si no tens pis, no hi ha assassins. Mm-hmm. I nosaltres, els Mossos, els advocats, els jutges, alguna cosa hem de viure.
Clar.
Jo per tant, poble, jo com a advocat i com a
per tant és molt important que la gent tingui casa, per això nosaltres defensem això.
Si no és mort, per això, no per res més, eh?
Si no he mort a ningú és perquè encara no m'he pogut independitzar, bàsicament.
Està bé. I tu, doncs...
S'ha de tenir el propi pis, a més no es pot fer un pis de lloguer, no?
No,
s'ha de fer en el propi pis.
No, si mates, has de pagar la pintura...
Però casa comprada per tu o de lloguer? No, perquè de lloguer no, perquè llavors vindrà d'això, trobarà els sòcols i trobarà tot el d'això.
Si és comprada no filtra.
No, i a més, si tu has d'enterrar el jardí, el cadàver...
A Barcelona hi ha jardins, ve... això també t'ho dic.
Ah.
Però...
Bueno, potser sí que n'hi
ha. Bueno, hi ha horta, però no. Però allà no. Ja s'ho poden pagar.
Bueno, a veure, però...
Allà sí. Paguen algú que mati.
Tu, t'agrada la Crònica Negra o has vingut avui per acompanyar la Cristina?
M'agrada, però no tant com la Cristina. I tu he vingut per acompanyar-la.
Tu tens un assassí preferit o no?
No.
Allò que dirà, el meu assassí preferit era tal.
No, la veritat és que no.
No,
però hi ha gent que té l'assassí preferit?
Sí.
Home, i tant.
Sí?
I tant.
Hi ha gent molt grillada. És a dir, tu ets fan de l'Adele, de la CIA i de Ted Bundy,
el meu assassí preferit era el de la loteria.
Aquell, home,
que va intentar matar el tio de la banca i
sí, sí.
Que li va intentar disparar amb la pistola. La pistola es va engatillar i no va poder d'això. I va dir, pues a cops. I pa, li fot un cop al cap. I el tio li va fotre el cop al cap, li va obrir el cap, però no es va morir. Llavors va caure a terra amb el cap ensangonat. I diu, fill de puta. I el tio va agafar una destral, va intentar matar-lo. I l'altre va anar arrossegant-se pel terra, saps? Mentre ell l'anava perseguint amb la destral. Ei!
Perquè el que fa favorit un assassí, que és...
I finalment...
Mètode...
En el meu cas,
l'estre,
no?
L'estre,
no?
L'estre,
en aquest cas, al final, quan el va acabar enganxant, el va matar.
Home, també és mala sort.
Però clar, va deixar tot el pis tacat de sang, i quan ja l'havia deixat... Un pis llogat, per cert.
Sí.
Quan ja havia deixat tot el pis tacat de sang, estava amb un col·lega, amb un còmplice.
Sí.
I van dir, hòstia, ara què fem? Mira, saps que anem al bar de baix a fer un cafè tranquil·lament i ens ho pensem.
És que depèn de com, si has deixat molta sang abans de ficar-te fregat, que t'enganxin i el veig a la persona. És que en sèrio, sí.
El que passa és que ells van anar al bar de baix a fer un cafè, vale, van comentar la jugada i tal, van dir, escolta, el traiem i l'anem a enterrar no sé on. Vale. Vinga, tornem a pujar i l'agafem. Llavors van tornar a pujar i quan van arribar a dalt es van adonar que s'havien deixat les claus a dins.
Ai, no.
I llavors, clar, havien de trucar a la propietària perquè els obrís. Però, clar, si venia la propietària i els obria, veuria el pis ple de sang.
Estem fent dos programes en un avui, eh? I perquè aquest programa el podeu escoltar si aneu a l'e-box i el tenim per allà.
I finalment van decidir deixar el mort allà i marxar com si res, en un pis llogat al seu nom.
Magnífic.
Vull dir que me diràs tu si no és...
Sí.
El teu assassí preferit.
Bé. Gràcies, doncs. No sé si vols dir alguna coseta més.
Jo volia dir que hi ha un cas que aquí a Catalunya que es diu Can Amat, o sigui, que va passar a un lloc que es diu Can Amat, que també es van inspirar en Dexter. Eren dos germans que vivien en la casa familiar, com cadascú tenia un pis amb la seva parella, i el germà gran i la dona van matar el germà mitjà.
La dona, que era xinesa.
I la dona xinesa embarassada de 8 mesos.
Aquest...
Està a judici ara?
No, sí, això ho vaig...
Home. Ah, vas estar present.
Home. No se'n perd ni una.
No
se'n perd ni una.
Sí, has d'explicar-ho, has d'explicar-ho.
No se'n perd ni una. Sí, això s'ha d'explicar. Sí.
És que clar, hem parlat aquí d'un crim, de cada volta, un noi del públic...
Jo, tot i així...
Jo vaig estar al judici.
Donada la circumstància de que nosaltres no l'hem fet, m'hauria de ser on l'ha escoltat aquest crim.
No, jo l'he escoltat.
Perquè no es deus escoltar altres podcasts, suposo.
Ah. Surt de crims, aquest.
Vale. Ah, sí, ja sé quin és, aquell. Vale, ja sé.
Hola,
què tal?
Hola, alcalde.
Què tal, com estàs?
Hola,
el tornem a tenir aquí, l'any passat ja va estar aquí, és el nostre amic Àlies.
Àlies, sí.
Aviam, per qui no recordi, l'any passat ja va venir aquí, no se'l volia dir el seu nom, el nom és Àlies, i ens va explicar que tenia uns antecedents també coneguts de crims i no sé quines històries que no se'l volia explicar, no sé si avui colarà o tampoc, però en tot cas, avui ens ha donat una nova notícia i ens ha dit que va estar al judici
és casualitat, a veure, això vaig estudiar, millor no dic, què vaig estudiar,
no, però diguem, aquí no diu mai res,
una de les assignatures era dret, diguem, del que estava estudiant, i vam fer, bueno, fem una excursió ahir al jutjat, perdonin, és que sóc argentí, em costa molt el català,
No, sí.
Que després, sí,
no,
la ciutat de la justícia, no, ahir en Arc de Triomf. Era ahir, els jutges d'ahir, els feien ahir.
Escolta, l'únic català mal parlat és el que no es parla, insistim. Sí. Per tant, sento molt bé.
Sí, vale. Sí, per això, sí. Llavors van anar d'excursió i van dir, ah, mira, hi ha un judici. Anem ahir tots, ahir, a sentar, i era ahir, estava aquests dos que deien i van escoltar tot. I en viu en directe van veure com el deia culpable i tot, i sí, deien ahir, i el fiscal va ser jo és que em recordo molt que una de les víctimes, que era la seva parella, era un noi i la seva parella que era xinesa.
Sí.
Llavors, sí, una vegada, i quan va sortir i estava embarassada, exacte, i quan va sortir ahir al Crims, un dels companys que van anar, hòstia, aquest és el judici que vam anar, què dius? Que fa, sí, perquè això, clar, era una excursió, sí, tot, i...
Però tu no sabies abans d'entrar que t'hi trobaries.
No, a lo millor, claro, era una cosa de multes, a lo millor, però que multes, no?
Sí, són els millors judicis, sí.
Per això, i així...
I et va semblar interessant, això va ser diversos dies, suposo, eh?
Sí.
I tu vas anar cada dia allà, en plan...
No, és només l'últim judici.
Ah, vas anar només l'últim dia.
Un dia era, i a l'excursió de casualitat. Vale. Per això, i el meu antecedent també vaig anar a aquest judici, que no diré què és ni és.
O sigui, aquest any tampoc. Ens heu de tornar a convidar l'any que ve, aviam si l'any que ve ho aconseguim, perquè és que no hi ha manera.
Cosa, o... A veure, si puc dir el meu cognom, i el meu cognom ja el trobarien ahir a l'internet, ja era, com que això? I no, sí, tot és més, amb això tinc una miqueta, sí, li demano perdó al noi que feia fotos aquí, perquè jo li tinc una miqueta de pànic. D'aquest que va passar, sí, que em feien fotos o alguna
cosa. Jo també, a mi també em passa això.
Sí,
però és clar, que jo no puc escapar.
I clar, i vosaltres com diu, oh, un tio que va dir Àlies i va... li agrada el true crime, ai, què passarà amb aquest i tot, i clar, i les fotos que surto soc així.
Ai. És que jo estic començant a pensar que l'assassí és ella, perquè... No, clar.
Tu quin any vas néixer?
No dirà això. Ah, mira, ho ha dit.
Sí, perquè molta gent...
Anem recopilant dades, ja, sí. Va, ja sabem que mereixen...
92. Puc dir el meu aniversari també, perquè és molta casualitat. Això el 24 de juny.
Ah, mira, Sant Joan.
Com Messi.
Amb Messi també.
Jo volia reivindicar que...
Va,
ja que estem, sí, sí, reivindicar que ja que parla català i tot, sobretot si és estranger, i també si sap parlar català, a l'estranger també pot saber català. Perquè, per exemple, si esta és una anècdota de així, jo vaig anar aquí, vaig dir així, que serà gentil, bla, 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 i un amic meu que sap el cas i tot, que ens escolta, que no ho sabia, i em deia parlar en castellà, sí, sí, tot. Joder, tío, mira, perdona, sempre digo el joder, tío, quan invito a un espanyol.
Hauries de dir més algo. Che!
És un programa obert.
Joder, tío, es que, no, joder, tío, mira, que hay uno que se hizo pasar por ti, seguro, me cago en la puta, porque claro, habla en catalán y todo, es decir, y yo digo, yo parlo català, por tu vida, es aquí, claro que se parla català. Ah, ¿y por qué no parles català? Y em deia, ¿y por qué no parles en català? Bueno, porque decía, bueno, a l'argentil li parlo castellà, i em parla castellà sempre.
És que, bueno, ja, que hi ha problema.
Per tant, així, sí, això, una reivindicació, si teniu amics i tot, perquè s'integrin més i tot, li parlen en català. Jo tinc amics, tenia amics que jo li parlava castellà i ells me'n parlaven en català.
Pues podríem dir... Ah, bueno, això bé. Tu, sí. Ells te parlaven en català.
Sí, ells me'n parlaven en català i a vegades
el
jo en castellà.
El problema és la gent que n'hi ha, a la qual tu, per exemple, li parles en català,
sí.
I ells, tot i ser castellanoparlants, pel fet de creure que per l'accent o per l'aparença física o per el que sigui, només deduir que ets... que ets d'origen diferent al català, diguéssim, sí. Ja et parlen en castellà.
Sí, sí.
Això és un crim.
Sí, sí.
Això és un crim. L'hauríem de tractar aquí, també. Com assassinar la llengua catalana.
Ja ho estem tractant ara.
Per això.
Ja ho estem tractant ara.
Jo parlo amb el mix, així, en català, que li parlen català, i hi ha que parla català. Sí, en el treball me'n costa molt perquè estic... hi ha molts cunyados. O sigui, que no me parla ningú, no parla català.
De fet, aquest noi d'Argentina està parlant català molt millor del que parlo a vegades jo aquí.
Ah, moltes gràcies. És que la meva parella, la senyora X.
La senyora X. La parella també està censurada.
Sí, sí, senyora X.
El parla més que l'Ajuntament de Roses ara mateix.
Oi, 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 Joan, que hem de tornar. Aviam, l'alternativa és o quedar-nos al Carmel o tornar a Roses. No sé què és pitjor. Llavors, no ens posis més conflictes. A Gràcia,
molt. Gràcia, molt, perquè Gràcia és molt català, que sí?
Sí, sí, molt català. Horta també. Horta també és molt català. Horta, sí. També Sant Andreu també és molt català.
Sí.
A vegades.
Sí.
Va.
Sí, per això, és que, mira, això és el meu cognom, en la meva sentida, no és italiana.
Ah, no?
Mena, no, no.
D'on és? Ascendència. Quin país?
Alemany? Europea.
Alemany?
Eh?
Jo vaig apuntant, aviam si anem...
Català, castellà...
Ja sabem més coses.
Mira,
ja.
diguem així, és europea i no llatina.
Bueno, és alemany o anglès.
Sí, que té cara una mica d'alemany, eh?
No, eh?
No? Sí, sí.
És, no.
Sí, sí, però, si és d'origen alemany, et preguntaré quin any va arribar.
Vale, diguem. 1400, no. El dic perquè el costarà inclús... No dic el meu cognom, però és d'origen basc.
Ah,
ostres, ara això, clar, no llatina, no havia pensat en això.
Ah,
amigo.
Que bueno, també ja tenim... els amics tenen que estar junts.
Bueno, jo crec que l'any que ve ja podem treure'n l'altre allà. Poder si ens tornen a convidar des del Barcelona, des del Buf.
Sí, a lo millor vinc amb la senyora.
Aquest any hem tret més coses. Ja sabem que va néixer per Sant Joan del 92 i que té ascendència europea i un cognom d'origen basc. Ja està bastant bé.
Ahí està.
Aviam si anem traient... Doncs bé, res més per avui, jo crec que ho podríem deixar aquí, no? Perquè aquesta gent també té coses a fer. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, iVoox, Plenty of Fishes, a tot arreu, arroba la nit més fosca, i recordin que també es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o a través d'iVoox Premium, fent una petita aportació econòmica, la que vostès vulguin, en aquest cas sí econòmica, no amb xocolata, perquè no es pot pagar amb xocolat pal, diguem, però que estaria molt bé que s'hi mantés, també.
Molt.
Però bé, i ja saben, en agraïment, tenen programes extras i exclusius cada setmana. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Carlos.
Adeu.
Adeu, Joan.
Adeu.
I adeu-siau a tots vostès i recordin que els... Espera't, que això... No m'he apuntat i últimament m'ho estava apuntant perquè jo venia el de totes les temporades amb la col·lectiva, m'han canviat l'horari i ara, espera un moment, recordin que els dissabtes de... És igual, això no ho diré perquè és que tinc por de cagar-la. Recordin que es poden seguir. Moltes gràcies i fins la propera.
La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.